La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, una iniciativa promoguda per la Federació Mundial de Salut Mental, nascuda el 1992, per equiparar la salut mental amb la salut física. L'objectiu de tot plegat és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Per parlar dels reptes que tenim com a ciutat i també com a societat en aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils. Toni Ramon, director de l'Ateneu, molt bon dia, Toni.
Bon dia.
Neus Sotomayor, presidenta de l'Unipau, molt bon dia, Neus.
Molt bon dia.
I Dolors Vilarasau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Dolors, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, parlem d'aquest dia que ens ocupa avui. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Amb aquesta premissa, la taula de salut mental i l'Ajuntament volen combatre els estigmes que encara perduren al voltant dels trastorns mentals i incentivar la sensibilització i conscienciació social. Per posar fil a l'agulla, de fet, s'ha actualitzat la guia de recursos de què disposa la ciutat per l'abordatge d'aquest àmbit i s'han organitzat activitats durant tota aquesta setmana que en parlarem tot seguit. Així, resum l'objectiu d'aquesta guia, la regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández.
Amb aquesta guia el que volem és que es difongui i que la gent vegi que hi ha aquesta guia, aquests recursos que des de l'Ajuntament i des de la taula de salut mental posem a disposició de la ciutadania i que trenquin tabús, que es trenquin els estigmes, no? I que es pugui arribar. Encara hi són, encara hem de treballar per aquest tema.
La guia de l'Ajuntament ofereix un total de 24 recursos disponibles per posar remei a possibles problemàtiques que posin en risc el benestar emocional dels santcugatencs i les santcugatenques. Toni, de fet, em sembla que tu hi eres en aquesta presentació.
Sí,
hi era. Com a director de l'Ateneu. Creieu que hi ha prou eines a l'abast de la ciutadania per fer front als problemes de salut mental?
Segurament hi ha prou eines des de la diversitat d'eines. L'altra cosa és la quantitat de recursos que disposin aquestes eines. També podríem dir que en faltaria alguna més, però la problemàtica, com sempre, és aquests recursos, no? I és més, el dia que hi hagi més recursos directament en salut, per entendre'ns en el centre de salut mental d'adults, que això vol dir doncs, que podrem atendre més població, vol dir que hi haurà més diagnòstic damunt de la taula, automàticament, no? Perquè allò per efecte dòmino farà molt més falta dels altres recursos, no d'atenció a aquest col·lectiu.
Dolors?
Jo penso que el tema bàsicament és això, no? Són recursos, no? Vull dir, clar, mentre ens estiguem gastant tants diners amb les Copes Amèrica i coses d'aquest tipus, vull dir, el que dèiem, no?, la salut, i concretament la salut mental, vull dir, va com va. Jo, m'ha estranyat fins i tot que diguessis que un de quatre persones patirà un tema mental, perquè jo estic rodejada de gent que té o problemes de depressió, problemes d'estrès, problemes d'angoixa, això sense entrar en malalties, diguéssim, més... vull dir que normalment s'han considerat més, més fortes, no? O sigui, penso que tots, en el tipus de societat en la que vivim, tenim problemes de salut mental, tothom. No sé si és que estem en una societat que cada vegada ens hem allunyat més de la natura i de les coses naturals i vivim massificats i vivim en aquestes ciutats on tot es basa en el treball, en xarxes socials, amb la pressa, però jo penso que estem en una societat realment emmalaltida, anímicament emmalaltida, sí.
Neus?
Jo crec que més enllà dels recursos disponibles que hi hagi, que jo tampoc en tinc gaire coneixement, però el que sí que crec és que el tema de salut mental cal treballar-ho també a nivell educatiu, no? Perquè més enllà dels problemes de depressió que podem tenir en algun moment tots a la vida, els temes de salut mental més profuns sí que estan molt estigmatitzats, i crec que des de la població que no els patim, no tenim tampoc els recursos per saber cuidar-nos, per saber tractar les persones que tenen, no, que tenen aquests problemes. La qüestió d'un boig, diguem,
sí, per dir-ho,
no, el que s'ha dit sempre, ens genera més aviat rebuig, ens genera, no, això, doncs el propi, no, estigmatitzem aquestes persones i no hem treballat prou perquè siguem conscients de que cal cuidar-nos i que cal cuidar, no? Així com amb les altres malalties, amb les malalties físiques, tots ho tenim com molt clar, tots sentim compassió cap a les persones malaltes amb, uh-huh, amb malalties comuns, diguem, amb malalties físiques, ens costa molt menys i no ho tenim tan interioritzat, no, el tema de les malalties mentals.
Encara hi ha aquesta barrera, oi?
Clar, i crec que una de les qüestions que s'hauria de treballar és molt l'educació per trencar aquests estigmes i per incorporar aquesta percepció com a malaltia i la necessitat d'integrar-ho i de saber que cal cuidar totes les persones.
Mm-hmm. Bueno, l'estigma i autoestigma, no? Perquè moltes vegades, sí, fins i tot ara que es comencen a difondre les sintomologies que ens han d'alertar,
sí,
també molta gent no vol assumir o no pot assumir que està patint possiblement una malaltia mental, no? I per, justament per aquest estigma i sumat a aquest autoestigma, no? Llavors, la mateixa guia que s'ha editat proporciona tota una sèrie de recursos, de llocs on adreçar-te, telèfons, etc, però també certes pautes, no, de qualitat.
Símptomes d'alerta, no? Sí, depenent la franja d'edat.
I sobretot de hàbits de qualitat de vida, no? Que a més, si us els llegiu, veureu que van molt lligats a altres aspectes de la salut. Mal, però al final tenir vida social, caminar, fer exercici, mantenir una dieta sana, descansar les nits, no? O sigui, coses que són d'una, sí, normalitat absoluta, no? Però que el dia a dia ens fa perdre de vista, no? I llavors és això, no, moltes vegades la gent no sabem, no coneixem els símptomes, no sabem com ajudar els altres i malauradament, doncs clar, l'estigma al voltant de la malaltia mental també fa que, així com amb altres malalties, hi ha un gran gruix d'associacions, i a Sant Cugat és un exemple, no, de grans entitats que tracten diferents situacions o malalties, amb salut mental no n'hi ha gaires, per no dir que n'hi ha molt poquetes. O sigui, al final, fins i tot en aquest camp ens amaguem, no? No hem sigut capaços de generar associació, vincle i comunitat a l'entorn de la malaltia mental, tant sigui en primera persona o familiars de persones, uh-huh, afectades, per generar, doncs, un moviment ciutadà que reivindiqui aquests recursos o aquestes necessitats que hi ha en salut mental.
Creieu que encara ens fa com vergonya parlar-ne, tant si és de nosaltres mateixos, en cas que tinguem la sort de detectar d'alguna manera, no?, que no amaguem el cap sota l'ala i detectem que comencem a tenir algun problema, o fins i tot d'algun familiar, precisament per aquest estigma social que encara, sí, està relacionat amb les malalties mentals?
No, jo voldria comentar el que ha dit ell de l'autoestigma, no? Uh-huh. O sigui, quina persona anirà a buscar un treball i confessarà, entre cometes, com deia, d'això que està boig, no? Uh-huh. Que té un diagnòstic, sí, d'esquizofrènia o d'aquest tipus, no? Vull dir, això és com l'estigma d'un pres, posem per cas, no? O sigui, que una vegada has superat la presó, vull dir, te'n guardaràs molt. Sí, ja has pagat, però te'n guardaràs molt de dir-ho socialment, no? Perquè hi ha aquest estigma abans i després, no? De ser un pres o de ser o d'haver superat una malaltia, bueno, superat o regularitzat.
En alguns casos sí, no? Sí, o algunes addiccions, exacte, s'aprèn, no? Hi ha algunes malalties que no superen, però sí que s'aprenen a viure d'aquella manera.
No, i sí que és cert que encara la gent s'està de dir algunes coses perquè poden perjudicar socialment, no? Mm. Per com et miraran, per què diran, perquè, bueno, per treballs, per moltes coses, no?
Justament els experts, apunten això que dius ara, Dolors, que en l'àmbit de la salut mental els efectes de l'estima a vegades persisteixen fins i tot quan els símptomes de la malaltia han remès, i això dificulta aquest procés de rehabilitació i recuperació. No sé si us heu trobat en el vostre entorn de persones conegudes o a l'àmbit laboral que hi hagi aquesta barrera encara, no? D'ostres, contractar depèn de quina persona que ha patit una malaltia o que està en un procés de depressió, se l'aparta de parts de la societat o de la vida laboral.
Perquè l'estigma persisteix. Sí, una persona que ha patit una depressió se la mira malament. Primer perquè ens està costant, bueno, jo crec que ara això ja està més interioritzat, no, que és una malaltia, però quantes vegades una persona amb una depressió se l'ha considerat com si ella volgués tenir, com si fos una cosa voluntària, com si, com que tu estàs deprimit perquè vols estar deprimit, o perquè...
Però és que la gent que no ha tingut una depressió no sap què és una depressió, es pensa que és estar una mica trist. Una depressió és una de les coses més profundes que poden passar a una persona, que poden portar al suïcidi a moltes coses, vull dir, és una cosa molt seriosa, no?
De fet, en parlarem tot seguit, eh? Quan passin de 11:15, parlarem, aprofitant que avui és el Dia de la Salut Mental, convidarem a l'estudi Ramon Bernils dues persones, una persona que pateix una depressió profunda de la qual no n'ha sortit des de fa molts anys, i també una persona que té ansietat, que moltes vegades va de la mà, i parlarem de com és conviure amb aquest tipus de malaltia. Creieu que a títol personal som conscients que hem de tenir cura de la nostra salut mental? Potser som conscients, no, d'aquesta salut física, a vegades, d'anar al gimnàs, de tenir una bona alimentació, si bé que és veritat que és com diu el Toni, que la línia és de la salut integral, no? A vegades separar-ho fa mal dir, però, per exemple, a la feina, moments d'ansietat, moments d'estrès, de dir, és una etapa, ja passarà, o en la vida personal, sabem dir prou, estem creuant una línia vermella que ens pot fer malaltir, que ens pot fer caure en una angoixa, en una ansietat, en una depressió, i no sortir-ne? Tenim eines per detectar-ho? Tenim eines per dir prou? Per dir, necessitem ajuda? Sabem quan hem de demanar ajuda? Sabem quan hem d'anar al psicòleg? Encara ens fa mandra? La mandra no, o por o estigma, seria una altra vegada la paraula, no? Haver de demanar a un psicòleg que ens doni un cop de mà a gestionar les nostres emocions, o al psiquiatre, en el cas que sigui necessari.
Ma, jo crec que sí, hi ha encara massa por i desconeixement, no, a aquest àmbit clínic de la psicologia, i molta gent, doncs, bueno, davant d'aquest, fins i tot de la por d'un de segons quin diagnòstic, no vol acudir a aquests recursos, no? I després sí que poc a poc anem coneixent més aquests símptomes d'alarma, però també és cert que hi ha símptomes d'alarma que són difícils d'afrontar, perquè si tu tens estrès a la feina o problemes en l'àmbit laboral, tampoc és tan fàcil ni canviar de feina ni treure't aquest problema al damunt. Si a tu el neguit, l'ansietat, te l'està provocant el preu del lloguer, si et renovaran o no el lloguer, o si podràs pagar la hipoteca, bueno, són causes que poden provocar aquesta ansietat, aquestes depressions, i anar conduint cap a patologies pitjors, no? Vull dir que al final podem conèixer els símptomes, podem estar en alerta, però el dia a dia de la nostra vida, posar el fre de mà i dir, vale, ara vaig a cuidar-me jo, no és tan fàcil, no ho hem posat fàcil com a societat. Per tant, jo crec que la primera alarma és que no sé si tenim gaires espais on cuidar-nos. Potser sabem que ens hem de cuidar, però no sabem massa el com i l'on.
Perquè és una mica el que dèiem abans, no? Al final, el nivell d'exigència de la societat és molt alt, i està associat no, al que no et venci l'estrès, l'ansietat, no sé què, a la teva fortalesa, no? I llavors tu ets una persona, has de ser una persona forta, que pots en tot, que ets capaç de tot, i jo crec que no es té massa en compte, no? I que no, bueno, jo estic segura que jo no sóc capaç de detectar on, ara ja, com que estic jubilada, visc més relaxadament. Però
ai, dels pocs jubilats que viu relaxadament, perquè normalment a la gent se li gira molta feina quan es jubila.
Bueno, però és un altre tipus de feina.
Sí. Jo penso que, com deia el Toni, té a veure també amb el tipus de societat. Penso que...
Amb el sistema econòmic,
amb el
també.
Sistema capitalista, sí. Té a veure... O sigui, estem fets tots per treballar...
La producció, no?
Sí,
el sistema basat en la producció.
Sí, per treballar, tal. Vull dir, de tant en tant, el mateix sistema ens dona unes vacances perquè pensa que així, doncs, podrem treballar millor.
I produir més.
Sí, exacte. I llavors, vull dir, estem en aquesta voràgine de coses, i també una mica el que deia al començament, no, que ens hem allunyat pues, de la part més intuïtiva, més sensitiva, més animal, el contacte amb el mar, amb la natura, amb una sèrie de coses que no propicien gens que siguem feliços, no? Estem pendents del treball, dels horaris, a l'estrès, ara només ens faltaven les xarxes socials, no? Aquí, vull dir, hi han molts elements. Jo fa poc que vaig tenir ocasió per un tema d'estar uns quants dies en un institut, per exemple. Bueno, no estava fent classe jo, sinó per un càsting d'una cosa que necessitava de teatre, i de cop vaig quedar molt sobtada de que els joves estan molt, gent molt emmalaltida. Vull dir, trastorns d'alimentació, la de faltes a classe, vull dir, falta d'atenció, trastorns d'alimentació, angoixes, vull dir, és com, de cop vaig pensar, ostres, és com una societat, bueno, aquesta fortalesa que deies tu, bueno, aquesta fortalesa que...
Aquesta fortalesa, suposada fortalesa, sí, que se t'exigeix.
No, però bueno, que tenien, per exemple, una societat que va viure la guerra, com per exemple els meus avis i tal, que hi havia com una fortalesa, que no sé què la donava. Estem com en una societat, que tornem a entrar potser en el tipus de societat que vivim, que està com d'entrada ja molt emmalaltida. O sigui,
és que el context és molt diferent, no?
Clar,
ara
clar,
el...
clar, però jo de cop vaig pensar, ostres, què passa aquí? Què passa que tothom està malalt, que tothom li passa alguna cosa, no?
Que tothom té al·lèrgies.
Eh?
Que tothom té al·lèrgies.
Això també.
Sí, sí.
De fet, el 70% dels problemes de salut mental s'inicien abans dels 18 anys. Per tant, estem parlant d'aquest col·lectiu que deia la Dolors de l'institut, no? Fins als 18 que s'acaba el batxillerat. De fet, es calcula que el 9,4% dels infants entre 4 i 14 anys tenen risc de patir alguna malaltia de salut mental. Aquestes xifres en joves i infants, a més, es van veure empitjorades amb la pandèmia, que va ser un moment que ens vam veure obligats a parar i potser vam tenir aquest temps més d'introspecció, no?
Segurament.
Us sorprenen aquestes xifres? I què creieu que podem fer com a societat perquè aquests infants i aquests joves tinguin eines per evitar aquests problemes de salut mental? Són gent molt jove. Si els adults ja no tenim eines, com deia la Neus, no?, d'aturar-nos, dir prou, diagnosticar, autodiagnosticar-nos amb l'ajuda, evidentment, d'un professional, però mirar si alguna cosa no funciona bé, els nens i els joves encara menys. I són els adults, són la societat en general que hem d'ajudar-los a tenir aquestes eines. No sé si heu vist un abans i un després també de la pandèmia, i què creieu que podem fer, doncs, perquè els nostres infants no estiguin entristits i emmalaltits en aquest...
Jo penso que sí, que hi ha un abans i un després.
Jo no sé si hi ha un abans i un després amb la realitat o que es mira, saps? Perquè no sé si abans teníem dades i si les dades han augmentat molt o si ja hi eren i no...
No els hi prestàvem atenció, no?
No els hi prestàvem. Però jo crec que el que va una mica amb la línia del que deia la Dolors, no? Que ens falta un... Bueno, tot plegat, no? Estem en aquesta vida tan de córrer, tan de
voràgine,
d'exigència, no? Amb tantes dificultats, com apuntava el Toni, no? Si estàs angoixat per la feina, per el sou, per l'accés a l'habitatge. I al final vivim en una societat com malalta, no? Com tota ella, amb un nivell d'exigència molt alt. I els joves viuen així. Quantes coses han de fer el dia?
Són el reflex al final, no?
Sí. No, jo penso que el temps de pandèmia no és el mateix un any o dos anys que vam viure tota aquesta situació de la pandèmia amb una persona ja formada, que per exemple amb el jovent, que una de les bases de, per exemple, d'un adolescent és la socialització. O sigui, vam patir un o dos anys de falta de socialització. Vam estar tancats.
De relació entre iguals.
Exacte, no? I amb altres persones, vull dir, vam estar molt temps tancats també. I amb moltes restriccions de socialitzar. Penso que això sí que pot haver influït en un moment que deies tu de formació, precisament.
Abans apuntàveu el tema de les xarxes socials, que han irromput a la vida de tots, també les dels joves, amb l'accés al telèfon mòbil, doncs, cada vegada més joves, que és un tema que també està en qüestió, però com en tot, no? Els infants tenen menys recursos per autogestionar-se i veure quina relació tenen amb el telèfon mòbil. Si bé és veritat que En el sector de les xarxes socials, cada vegada a Instagram i sobretot a TikTok, on hi ha un col·lectiu encara més jove que la resta de xarxes socials, es parla molt de les malalties socials, però potser es fa d'una manera poc profunda, perquè són vídeos d'un minut, empresa que han d'enganxar, no? Però se'n parla. No sé si creieu que això pot ser útil, és a dir, posar el problema sobre la taula pot ajudar, o s'està frivolitzant potser en matèria de salut mental quan una persona, per exemple, també que diu està trista, diu estic deprimit. Home, anem a parlar-ne. Hi ha una cosa que és la tristesa, no?, que tots hi passem per les etapes de la nostra vida. L'altra cosa és tenir una depressió. Hi ha certa frivolització a vegades amb la salut mental, també?
Home, en aquests espais que comentes, sí. O sigui, posar els problemes damunt de la taula sempre és bo, al final que siguem conscients de que hi ha, no? Hi ha aquestes malalties, es donen aquestes situacions, que fruit d'aquestes malalties se'n poden donar d'altres i que les hem de prevenir, etc, etc. Tot això és bo. L'altra cosa és si es tracta, doncs, com dius, amb aquesta frivolitat, i evidentment TikTok no és dels millors espais en general, les xarxes socials, per aprofundir en cap tema, no? I menys en parlar-ne amb rigor, perquè diguéssim que la font que dona aquella informació, doncs moltes vegades credibilitat poca. Però clar, tornem amb un adolescent que li dones un mòbil que és una porta, una finestra al món, al món tot, bo i dolent, doncs és difícil demanar-li que sàpiga destriar quin contingut és bo i quin no. A més, el mòbil o les xarxes socials també dona aquesta sensació, no?, d'omnipotència, d'immediatesa, de ho hem de poder tot, hem de ser guapos, estupendos, prims, fantàstics, que encara condueix més, doncs, a una frustració.
Per això tornem al principi, no?, que al final que cal, aquí l'única manera de lluitar és amb l'educació, perquè contra les xarxes no podem fer res. O sigui, estaran i aniran canviant, i no, és com una batalla perduda, és com l'envelliment. Però l'única manera de combatre és amb l'educació. El mòbil es pot allargar, i de fet hi ha com corrents ara, no?
Hi ha cert consens social, no?, de com a mínim fins als 16.
Sí, fins als 16 no els hi donem mòbil. Això pot millorar una mica, però que l'accés a tota la informació la tenen, i l'accés a les xarxes el tindran, i que això és inevitable, i jo crec que l'única manera de lluitar contra això és educació i educació.
Gairebé a la majoria de problemes, arribaríem a l'arrel de l'educació. Però com ho fem? Clar, jo no sóc tan jove, ja tinc 36 anys, però jo no recordo, per exemple, que ni a l'escola ni a l'institut em parlessin de les malalties mentals, ni em fessin algun tipus de xerrada, ni en prevenció, quan ja des de fa molts anys, entre els joves, la mort de suïcidi és la primera causa de mortalitat entre els joves de Catalunya. I els trastorns de salut mental relacionats amb la conducta alimentària també són els més nombrosos per la societat a la que vivim i els cànons de bellesa que ens ha imposat aquest sistema capitalista. Com ho fem per entrar tot això a l'educació? Pregunto.
Home, d'entrada parlant-ne, no? O sigui, per exemple, la paraula suïcidi no és una paraula que ens agradi a ningú. Però que hi és, existeix, i l'hem de posar al món de la taula. Moltes vegades, darrere aquesta falsa creença, no?, de l'efecte crida, s'han amagat les dades directament, i molt poca gent sap les xifres reals de persones que acaben cometent o morint per suïcidi al cap de l'any.
Mira, Cata, segons les dades del 2023, que en parlàvem en la pretertúlia, diguéssim, abans d'entrar en directe, les dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística es van notificar 626 defuncions per suïcidi i autolesió de residents a Catalunya. Això representa una taxa estandarditzada de 9,1 morts per cada 100.000 habitants. Per tant, estaríem parlant d'una ciutat com Sant Cugat aproximadament, ja estem arribant a aquests 100.000 habitants. És un 2% menys que l'any anterior, per agafar-nos a una cosa positiva, però estaríem parlant que 9 veïns o veïnes de Sant Cugat haurien mort per suïcidi, no? Que, mira, precisament apuntaves, Toni, que els mitjans de comunicació a vegades es parla d'aquest efecte crida. Hi ha un informe treballat des del Col·legi de Psiquiatres de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya que es va fer arribar als mitjans de comunicació del país, on se'ns explicava als periodistes que tenim una responsabilitat social molt alta com s'havia d'abordar el tema del suïcidi, i ens demanaven, entre d'altres coses, que quan s'abordessin es parlés de mort per suïcidi, no? Perquè al final és la conseqüència moltes vegades d'una malaltia, doncs quan parlem de mort per càncer, doncs mort per suïcidi, que també és una manera de sensibilitzar de què hi ha al darrere de tot això. Creieu que s'amaga encara les morts per suïcidi en la nostra societat, que encara és molt tabú?
Jo crec que sí, jo, com es deia abans, no? fa 9 anys ara, justament avui, que una amiga meva es va suïcidar. I va costar, i a mi mateixa em va costar dir-ho, no? que sí, s'ha suïcidat. I recordo, precisament la seva filla en l'enterro, ho va dir així, s'ha mort per suïcidi. I va explicar això. Tothom sap que un càncer, en la majoria dels casos, portarà a la mort. Mai parlem de que una malaltia mental determinada també portarà a la mort. I ho va explicar una mica així.
Encara ens amaguem.
Però recordo que a mi també em costava, i que era com fer públic que aquesta persona s'havia suïcidat, era com tornar a estigmatitzar-la d'alguna manera. I no hauria de ser
així. No és així.
Bueno, també hi ha el tema de que potser quan una persona suïcida, hi ha a l'entorn també hi ha com una idea de potser no has fet prou, la culpabilització,
sí.
de, no? Vull dir, si algú molt proper fa això, és igual el teu marit, el teu fill, qui sigui, un amic, bueno, sempre hi ha també aquest tema de que ha passat, clar, hi ha alguna cosa per la qual aquesta, vull dir, un càncer és inevitable, el suïcidi potser es podia haver evitat, no?
Però també és fruit d'una malaltia moltes
sí,
vegades,
sí, sí.
No? Al final...
Oh, i tant. Sí, sí, una depressió profunda, moltes coses pot portar al suïcidi, sí.
I encara, no? És aquesta línia.
Clar, el que també deia és que potser parlem molt d'aquestes coses però d'una manera molt superficial. O sigui, hi ha coses que ens costa acceptar. Ens costa acceptar que ens morirem quan és la cosa més segura.
Sí, sí. La certesa que tenim
certesa
quan naixem,
més,
no?
Sí, ens costa acceptar el suïcidi, ens costa acceptar l'eutanàsia, ens costen moltes coses. L'envelliment, i llavors, clar, tot està tractat, una altra vegada tornem al tipus de societat des d'aquest punt de vista tan superficial, no? Vull dir, si passa algun tema, la societat amb la que estem se n'aprofita, no? Ara fem una miqueta de ioga, ara fem un tractament de bellesa, ara mengem productes bio i no sé què, no sé quantos, vull dir, quatre cataplasmes que no arriben al fons de la qüestió, perquè el fons de la qüestió és el que diu la Neus, que és l'educació i poder tenir criteris sobre les coses i conèixer les coses, no? Les xarxes socials també són, també, vull dir, no arriben enlloc, vull dir per insultar no sé qui i per dir quatre me gustes o no sé com es diu ara, vull dir, això no va enlloc.
Bueno, però les xarxes socials...
No, però existeixen, sí.
Existeixen i també poden tenir un efecte positiu. De la mateixa manera que es transmet un discurs d'odi, es pot transmetre...
Un discurs per la pau...
Clar,
que també és l'ús que en fem.
S'han d'aprofitar, no?, també, aquestes eines, estan sobre la taula...
El que no podem fer és només lluitar contra elles, perquè millor les aprofitem.
I tant que sí. Toni, des de l'Ateneu, abans d'acabar, amb el Club Social, formeu part de la taula de salut mental, precisament per això apuntàvem que aquest dimarts eres a la presentació, i aquesta tarda heu organitzat un seguit d'activitats. Ens en pots fer a 5 cèntims de què es podrà fer avui a l'Ateneu per commemorar aquest dia de la salut mental?
Doncs mira, hi haurà unes parts més festives i unes parts més institucionals o també amb un missatge, no?, per parlar de salut mental i de la defensa de que, bueno, ens hem de cuidar, hem de tenir cura d'aquesta salut mental i hem de reivindicar recursos, no? Hi haurà aquesta primera part de circ amb un espectacle de la companyia Pistolet. Després es presentarà la revista que s'ha fet des del Club Social que tenim a l'Ateneu i el Centre de Salut Mental d'Adults del CAP. Ha sigut un treball conjunt dels dos espais. Hi haurà la lectura del manifest.
Ens pots fer 5 cèntims una mica de la revista, Toni?
La revista és feta per als usuaris d'aquests dos espais, com us deia. Trobareu una miqueta, és molt eclèctica, podeu trobar doncs, alguns escrits de poesia d'alguna de les persones usuàries, trobareu receptes del grup que fa els tallers de cuina, algunes recomanacions, ja la veureu, és molt colorida, molt plàstica, molt atractiva, i res, aquesta primera experiència, que a veure si en un futur va tenint continuïtat, si no pot ser impresa, com a mínim, que sigui digital, que seria, diguéssim, el mínim al que volem aspirar. I acabarem també amb una part ja més festiva, amb un concert de blues amb el Sergi Estella.
doncs tot això també per reivindicar la, la necessitat de tenir cura de la nostra salut mental. Com a individus, no?, també tenim aquesta responsabilitat sobre nosaltres mateixos i sobre la gent del, del nostre entorn. Ens queda molt per fer, molt per reivindicar. Necessitem recursos públics també per atendre aquestes persones que a dia d'avui potser encara ens en falten, no? Hi ha molts mesos d'espera per accedir a psicòlegs de la Seguretat Social. És molt difícil concertar cita i hi ha moltes persones que no es poden permetre recórrer a la sanitat privada i la salut mental és tan important com la salut física. Fem aquesta reivindicació, cuidem-nos, cuidem la gent del nostre entorn, que a vegades tractant bé la gent, doncs ja és un principi, que a vegades ens oblidem que no costa res i viure amb l'amabilitat i l'empatia és un exercici que hauríem de practicar al nostre dia a dia. Neus, Toni i Dolors, moltíssimes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres. Us convido a escoltar l'entrevista que farem tot seguit amb el Jordi i amb el Ricard. Ara m'apuntava el Roc des del control tècnic, que me'n recorda del cognom i no del nom, que compartiran amb nosaltres d'una manera molt generosa la seva experiència i com és la seva vida. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Bon dia.